El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I un divendres més arrenquem el nostre imperi de la cultura aquí, la Beni, la Vidi, la Vici, i l'estudi avui està ple, pleníssim. Com esteu, senyores i senyors?
Tots bé?
Molt bé, molt bé.
Amb les piles carregades es nota que és divendres. Pintor i creador Ramiro Fernández, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, Raquel, què tal?
Ja sé que no t'acaba d'agradar que et digui creador, per mi sempre ho seràs, mentre, sí, doncs...
Mentre visquis.
Mentre hi hagi aquest imperi, saps?
Mentre visquis.
Doncs nosaltres us recordem que des d'ara i fins a la una doncs anirem compartint mirades, dubtes, reflexions, i avui doncs amb un tema que jo crec que és molt interessant, que doncs ens farà reflexionar sobre la llibertat en l'art, però també doncs a cada 15 dies ens convida un sabadellenc singular a una secció, a un espai que ens encanta. Vinga, Rocío.
La cadira sorpresa.
I avui doncs tenim a l'estudi doncs el pianista especialitzat també en repertori contemporani, David Casanovas. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel.
Avui doncs ell és el encarregat d'agafar aquest repte, així que començo amb tu dient-te i preguntant-te també si l'artista té tot el dret d'expressar allò que li convingui.
Ostres, quina pregunta...
Per començar, a les 12 del matí.
Un divendres que s'acaba la setmana.
Som així, en aquest imperi som així.
És una pregunta difícil de contestar, sobretot perquè jo estic en un àmbit una mica estrany, perquè estic en la creació, però no estic en la creació, estic en interpretació. Llavors jo tinc una admiració, veus, estic rodejat d'artistes en realitat. Jo sóc un aprenent.
Tots som aprenents, sí, en aquesta, sí, vida, no?
A mi la creació real, jo ara m'agenollaria, no? Sí. És a dir, davant d'escriptores i pintores i que estic, perquè per mi em sembla que és com un ideal per mi, és a dir, l'intèrpret el que fa és com un mèdium, no? El que fa és posar en contacte l'oïdor, en aquest cas, sí, jo com a músic, amb la creació de qui l'ha fet, en realitat, el compositor. Per tant, a mi em sembla que és per mi la llibertat, en aquest cas, és un acte de constricció, perquè el que he de fer jo és justament el contrari. És a dir, la de pressionar-me per no ser jo, i en aquest no ser jo, és a dir, el que faig és contactar, posar en contacte el compositor, sí, amb l'auditor, i justament aquesta serà, encara que sembli contradictòria, la meva pròpia llibertat. Per tant, que és com una cosa... No sé si esteu d'acord, companys.
Totalment.
Saludem també que ens falta presentar doncs a la Laura Calçada, que ha vingut doncs a presentar Fucking New York, i hem dit, queda't aquí, en aquest imperi, que també doncs volem escoltar les teves reflexions, Laura.
Com molt bé diu en David, pianista.
Sí.
M'agrada molt.
Gran
que has
pianista.
Dit.
Jo
també m'agenollo. M'agenollo per fer moltes coses, i una d'elles és també per admirar l'art. Però saludem, sisplau, a senyora Barderi, senyor Ramiro, la senyora que treballa de cap de cultura.
La Jordina Puntí.
Jordina Puntí.
Té alguna cosa a veure amb Puntí, amb l'artista?
Quin?
Com es diu? L'Adrià Puntí.
No. Una vegada en vam parlar i remotament sí que venim del mateix lloc, però ja fa tant.
I és Jordina, eh?
Sí,
Jordina Puntí. Doncs bé, sí, jo he vingut a ser aprenent també aquí, com en David, i moltes gràcies per convidar-me a... Es diu Imperi, això?
Sí, sí.
L'imperi de la cultura.
Vini, es diu.
Meravellós. Doncs res, escolta.
Vini, perquè vens, arribes i vences, com qualsevol acte cultural, que és arribar i vèncer, no?
Com un operador romà.
Aquesta és la millor ràdio local de Catalunya, per tant, sóc molt feliç de ser aquí.
Sens dubte.
Doncs nosaltres seguim sumant veus i reflexions en aquest tema que ens apassiona. Comencem també doncs amb una altra dona que és referent en el món de la música, cantant, compositora i també guitarrista de blues, la Big Mama Montse.
Quan un artista crea, està intentant plasmar una idea d'una manera artística, llavors sempre hi ha d'haver llibertat, perquè és fonamental la creació, però sí que es poden donar casos de que hi hagi hagut encàrrecs, per exemple obres per encàrrec, que limitin una mica aquesta llibertat, o també la part de que un propi artista o un artista busqui una veu un estil, una manera de fer, i que això també encurseti i hi hagi un moment en què el condicioni l'obra o la manera de fer aquella obra. És bastant paradoxal, però també es pot donar. I hi ha hagut altres artistes també que penso, com Miles Davis o Pablo Picasso, que anaven trencant els amb si mateixos i anaven canviant i transformant-se constantment a i, bueno, i no era, semblava que haguessin viscut moltes vides, no eren els mateixos doncs els 20 anys que els 50, que els 60, i les obres ho reflectien. La llibertat, jo crec que hi ha d'haver llibertat, encara que sigui amb una dosi, però que hi ha d'haver llibertat a l'hora de deixar aquesta persona que creï, doncs, que exposi i que expressi la seva idea. Vinga, això és la meva reflexió. Gràcies, bon dia.
Molt bon dia, Montse. El Ramiro vol, doncs, ja... Sí,
Montse,
sempre,
sí,
sempre.
Parla molt bé.
Ja ens ofereix sempre, doncs, allò, no?, més sí, contingut per continuar, doncs, a buscar, no?, sí, referents.
Sí. Jo penso bastant com el David, que la llibertat és una paraula, un concepte una mica sobrevalorat. Perquè, en el fons... Esclar, l'herència del segle XX ens ha donat una llibertat total als que ens trobem amb la creació. No podem fer tot el que vulguem. Llavors, quan et trobes davant de l'acte creatiu, en el fons, és més un acte, com deies tu, David, de renúncia.
Exacte.
I d'acceptació. Per exemple, acceptació de les teves limitacions, de la teva naturalesa com a persona, per, diríem, connectar amb l'ànima. En aquest moment en què connectes amb l'ànima, l'ànima és la que mana. I tu et poses quasi al servei, igual que tu et poses al servei del compositor.
Sí.
El que, per exemple, ens dediquem a la pintura, o alguns d'aquests que som d'aquest ram, doncs, llavors ja diríem que quan hi ha la connexió amb l'ànima, l'ànima mana i posa unes llències implacables, eh? No et deixa marxar de cap aquí, sí, cap allà com voldria, sinó que... Llavors, és en el fons un acte de submissió i tu també, en el fons, acaba sent un mèdium, una mica com tu.
Sí.
O sigui que tu, jo crec que la idea que tu no ets artista no és veritat, perquè són... Tots estem en el mateix,
sí,
amb els mateixos condicionants.
Sí, és totalment d'acord amb el que
sí
dius, Ramiro. El que sí que, amb això que acabes de dir, em fascina molt aquesta... certs artistes, vale, de la història, que han, justament han entrat en límits, és a dir, al final de les seves vides.
Sí,
és
sí,
dir,
sí.
Escriuen o treballen des d'uns espais mil·limètrics.
Exacte, sí, senyor.
I ja no... És a dir, aquella efusivitat, no, de la joventut,
sí,
aquella
sí, sí,
eròtica de la joventut,
sí,
representa que es va apaivagant.
Es va com acotant.
Es va acotant i entres en la teva...
El territori.
Sí, exactament. Entres
sí,
en consciència,
sí, sí,
no? Llavors,
sí, sí,
al final
sí
de la vida és curiós. Ja, no sé, ara estic pensant, doncs, en,
sí,
en Beethoven, per exemple, no?, que al final de la seva vida escriu amb un minimalisme...
Sí. Exacte.
Increïble, que de vegades les seves últimes darreres obres semblen exercicis
sí, 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 sí,
borradors, no? Estic pensant en La gran fuga, no?
Sí.
Que són d'una capacitat
sí,
d'ofici, on només veus ofici, és a dir, només hi ha ofici, no hi ha ni aquesta llibertat, ni aquestes
no,
coses. Curiosament,
no,
en aquest ofici, on es troba la seva pròpia llibertat. És,
sí, sí, és molt
vegades...
Em ve el cap del Morandi, per exemple, grans pintors que jo admiro molt, que podien fer-ho tot a la vida, podien pintar persones, i van acabar pintant les ampolletes tota la
exacte
vida. Per exemple, el Paul Klee, que va acabant pintant uns signes petits amb uns papers petitons. O sigui que, en el fons, és l'acceptació de les teves limitacions i aprofundir amb allò, no tant tocar tantes tecles, sinó tocar-ne una ben tocada, no? Oi?
Doncs això és una...
Bueno,
jo crec que gairebé una quimera, avui dia, només a focalitzar-te en una cosa.
No.
No? Perquè els artistes no han de fer tantes.
Ells dos
no
ara m'han fet venir al cap quatre artistes. Tenim a la Rosalia, bé, ells dos, i la noia, com es deia aquesta artista que ha parlat abans, Big Mama.
Sí, Big Mama Montses.
Parlava de trencar amb un mateix, transformar-se constantment. Rosalia amb Motomami, ella mateixa ho diu, eh? Jo me transformo, ho diu fins i tot a les seves cançons. Tenim Albert Serra, també. Tenim a Proust. Proust es va tancar, va viure, es va tancar, es va escriure el millor que s'ha escrit a la vida. Tenim Salinger, això que parlaves de l'ofici, no? Tancar-se i escriure.
Sí. Sí. El que passa és que també sí, penso que la llibertat, és clar, deixa de ser important el moment que la tens. És com parlar de la salut, que quan tenim salut no pensem en la salut. Quan ens falta és quan la trobem a faltar, però ara en aquests moments, des del punt de vista artístic, La llibertat és un, diríem que és una cota assumida, no?
Sí, això, deia, això ho apuntava Gengul, el pianista, sí. Que deia que Europa, sobretot la cultura, sí. la societat del benestar, tenim, sí. tenim com una de les màximes la llibertat, no? Sí. És a dir, que cadascú faci el que vulgui, no sé què. Sí. I ell era molt crític amb això. De fet, sí. ell era canadenc, no? I podia veure amb una certa perspectiva. Sí. I ell sempre deia que això de la llibertat, escolta, està bé, però el que és important és la no llibertat.
Sí, sí.
I s'ha de ser pedagògic amb això, eh? Sí, però sí. justament la capacitat d'entrar en un mateix sí. no ens deixa, és a dir, no ens deixa racons per la nostra llibertat. Sí.
I disculpeu, el llibre, el meu llibre, ja parla, he vingut a parlar de mi llibre, Café Umbral, el meu llibre, de fet, això és el que explico també. Per trobar els límits no fa falta escapar-se. És a dir, no els trobaré, els límits no es troben escapant-se.
Sí. Sí.
Què en penseu vosaltres, Montse, de totes aquestes reflexions? Tinc moltes ganes de veure quina és la teva opinió sobre la llibertat com a artista.
A veure, jo crec que el gran constrenyiment de l'artista avui són les exigències del mercat. Que a vegades pots trobar persones, jo m'he trobat en la meva carrera literària, persones que, per exemple, saben que hi ha un producte que ven molt. Per exemple, jo vaig tenir molt èxit amb una cosa que es deia L'amor no duele, que em van fer una contra-avantguarda i va haver molt èxit, però en canvi em matava tot el meu talent literari. I en canvi, després et trobes una persona com la Glòria Gasch que aposta per tu com a escriptora sí. i et dona la llibertat fins i tot de fer personatges lèsbics o el que sigui en funció de la meva orientació i veus com hi ha una gent que és coge el dinero y corre del Woody Allen i altres que diuen aquesta persona la puc fer ressaltar en allò que literàriament... Per tant, sí que em sembla molt interessant aquell creador que pot ser fidel a la seva veu i no s'ha de, a vegades, que a vegades no, però a vegades no s'hagi de diluir el seu esperit per qüestions del mercat. Perquè el mercat mana molt i si tu fas una cosa que és la teva veu, que és molt pròpia, però arriba un moment... Com ho conjuminem, això? Doncs, a vegades arribes a la gran paradoxa que allò més comercial, com el cas de lo de la Laura, és allò més autèntic, és allò fet amb més cor i és allò que veritablement doncs ella no ha renunciat a ser més ella, és més calçada que mai ara,
això és hitting the jackpot. M'ha anat bé perquè és veritat, aquest llibre evidentment sabíem que es podria vendre per la banda de sugar daddies, de prostitució, de drogues,
de morbo.
Del morbo. A més, es dona la cosa que el meu pare és un personatge públic a Catalunya, Miquel Calçada.
I sabadellenc,
I sabadellenc.
Tu vius a Sabadell o no?
No, la meva.
Però per favor.
Sabadell és el meu port de salvació. Abans ja ho hem dit, Sabadell és el meu port de salvació. Carrer Sant Jaume 8 bis. Mentre l'àvia visqui, allò és casa meva. Però tens raó, és un llibre molt sucós per diferents bandes, però diuen que escric bé i llavors també jo vull que s'agafi per aquí.
Clar que sí, clar que sí.
Jordina. Què en penses?
Aquí estic donant
aquestes reflexions dels artistes.
Exacte.
Que avui ens acompanyen.
Sí. Jo crec que aquí ens falta potser un què és exactament la llibertat, no? La llibertat no és l'absència de límits, sinó és la llibertat és la pròpia decisió de quins són els teus límits. Per tant, aquell artista que es tanca i decideix que els seus límits són aquests, aquell artista que decideix que la seva línia és aquesta, és el més lliure, perquè és aquell que decideix quina és la seva línia. No és que no sigui lliure, sinó que ha pres les seves pròpies decisions. Jo crec que aquí la llibertat és aquí.
Sí. Doncs seguim sumant veus. Ara volem compartir les reflexions de la poeta, cantant, també Ivet Nadal, que ens parla de l'art com a llibertat, com a anhel, com a necessitat també, i com a impuls de comunicació.
Bon dia, amics i amigues i família de Ràdio Sabadell. Soc Ivet Nadal i em pregunteu sobre l'art i la llibertat, el tema que avui teniu damunt la taula. Gràcies. Hi pot haver llibertat interior sense l'exterior, en aquest món tangible on sovint ens sentim una mica engabiats? Jo diria que l'art és una tècnica que ens ajuda a experimentar la llibertat. Tenim possibilitats de conjugar paraules noves, de dir a través de pigments, de tècniques, i tot en diferents modalitats de tot el món de les arts. Per tant, diria que l'art és un gran vehicle de llibertat. Al mateix temps, ens situa la corda fluixa. Aquest ser lliures també ens demana ser molt responsables amb el món interior, amb el món emocional d'un mateix, i també amb la paraula, també amb els colors, també a l'escenari. L'art equival a l'aparició d'una cosa que no existia. Es pot assemblar, però sempre és única. Les mans de cadascú sempre ho faran únic. Jo diria que l'art és un món, com l'amor. És una possibilitat d'un món. I diria que és un compromís, un anhel de llibertat.
Doncs a nosaltres... Fins aviat. Ens ha encantat tornar a sentir a la nostra estimada Ivet Nadal amb aquestes reflexions, amb aquest contingut, ella com una artistassa també, que nosaltres avui en aquest imperi volíem això, també compartir les seves impressions. Clar, moltes vegades jo penso que també vosaltres els artistes ens feu més lliures a la resta, no? A la ciutadania, gràcies al vostre art.
És maco que pensis això, perquè el que no hauria de ser mai l'art és una manera d'aprendre a suportar un dia a dia sense horitzons. A vegades tinc por que la gent es trobi al pric a 14 hores i gràcies a la sèrie tal aguanti una existència per sota de les possibilitats de l'ésser humà. I en aquest sentit, no hauria de ser com un paracetamol l'art o la cultura, que ens ajuda a continuar una vida indigna.
No. Ens ha d'ajudar a nodrir això, no? A guarir fins i tot l'ànima.
M'agrada molt el que has dit, però vull que parlis al micròfon, que si no de vegades...
Bueno, perquè faig això... Estic...
M'ha agradat molt el que has dit, que hagis
posat... T'agrada,
Laura, t'agrada.
Clar que m'agrada.
No, té raó.
Com a peixos, sí. Mira com riu, m'agrada molt com riu. M'ha agradat que com a peixos, perquè els peixos...
Com som a peixos li agrada.
Tenim molta sensibilitat de veure... aquesta part, com a peixos i com a artistes.
I els peixos també.
De quin dia?
Del 7.
Del 7 de març.
7 de març. Jo del 27 de febrer.
Ah, mira que bé.
El tema és que has posat sobre la taula aquestes senyores, que ara mateix no ens estan escoltant perquè estan passant codis de barres al PRICA, i és molt important que com a artistes, i és així, nosaltres, se'ns ha donat aquesta funció, hem triat ser artistes per posar aquest punt en el dia de dir, tria els teus límits, tria la teva llibertat.
Molt difícil, eh?
En quan deies això de lo important que és les obres d'art, crec que també, igual que necessitem aliment pel cos, que ens mengem unes mongetes i un tall de carn i tot, també l'ànima l'hem d'anar nutrint, perquè si no acabaríem sempre amb un bucle, no? Totalment. Llavors les obres d'art ens van molt bé perquè ens fan...
Bueno, ens la nutre... cultura en general, la cultura.
Bueno, sí, sí, bueno, esclar.
Jo estic amb la Montse, no? La cultura en
la
general.
La cultura, sí, esclar. Nodreixen l'ànima, ens transformen, ens ensenyen a mirar a viure millor, a veure coses diferents, clar.
I la llibertat, perdona, com a creadors també, de ser conscients. I això ho veig molt amb la Teresa Pàmies. La Teresa Pàmies donava petons al terra cada dia que anava a treballar perquè sabia que traduïa, que escrivia i que no havia de netejar el terra amb sal fumant. Vull dir que hi ha feines que és un privilegi fer-les. I que cada dia som conscients d'això, no?
Doncs m'encanta que posis l'accent en veure de forma positiva aquest regal, no?
Hi ha feines, totes les feines es poden fer amb esperit creatiu. Absolutament totes.
Tu posa't en una cadena de muntatge de la SEAT a fer l'esperit creatiu.
Home, ja, però aquest és un cas extrem.
Però és que està ple de gent que treballa a l'Amazon. Sí. I hi ha molta gent, o sigui que és... que és curiós, és un món difícil.
Quan va sortir el Fucking vaig voler anar a l'Amazon, no, a l'impremta, a veure com passava, i el que més com m'agradar és que cada cop aquesta feina més mecànica ja van posant-hi màquines, si ja no hi ha una persona... Queden moltes de fàbriques, però enteneu, no? Que doncs aquestes feines que cada cop es puguin fer a través d'una màquina...
Que la intel·ligència artificial ens ajudi a ser persones amb un nivell... Mira, tema de la següent...
Mira, això és interessant, no? Si arribés la tecnologia...
I això que ha dit en Ramiro, és que jo crec que tots som artistes, és que jo tinc aquest pensament com el Joseph Beuys, que pensava que tots som artistes. Tots som artistes, és qüestió d'anar-ho veient. Ara li diré Dani en aquest noi, no es diu Dani.
El Marc.
Et he posat Dani.
El Marc és un artista del so.
Que fan de tècnics i que permeten que això pugui quedar gravat i ho penjaran i tot plegat. Ostres, també són genial, artistes.
I tant, ah. I quan vas, doncs, a, quan vas a, doncs, això, doncs, al sí. bar i et posen el cafè i et posen, no?, amb oh. aquell art, amb aquella passió, sí, amb aquell amor. No? En realitat hauríem de fer sempre, posar una mica tots, no?, el nostre cor, la nostra professionalitat, la nostra emoció en allò que fem, però clar, hi ha feines molt poc agraïdes.
Però és cert sí, que però... el que deia ella, jo també sempre he pensat, hi ha treballadors que si tu dius, mira, ara et trec d'aquí i et poso consergeria. Al cap de 3 mesos, aquella consergeria és brutal i fa sí, coses que no havia fet exacte. Mai. I aquella persona diu, ostres, com ha transformat aquesta sí. consergeria? No cal, sí. Sí, sí. Sap que per fer les coses sí. bé.
Doncs ara donarem veu a un home que també fa les coses molt bé. És un artista, musicòleg, compositor, sabadellenca, en Benet Casablanques. Bon dia, Benet.
Hola, Benet.
Hola, bon dia, amics, a tots, eh?
Benvingut bon dia, a l'Imperi. Tenim moltes ganes de descobrir també doncs, les seves reflexions, senyor Casablanca, sobretot en aquest tema, no? L'art i la llibertat.
Bé, és un tema realment molt, molt ampli, no? Però jo crec que l'art té regles. Jo crec que l'art té regles. Recordo, diguem, uns versos de Hölderlin, no? El poeta que parlava de la fermesa dels grecs, i això era, amb això al·luria justament en aquests patrons, en aquestes lleis, d'alguna manera, no? Que també guien, que fan possible la llibertat de l'art, precisament perquè són coercitives, no? Això ho deia molt bé Stravinsky sempre deia que li agradava que li posessin uns límits, perquè això justament esperonava la seva imaginació i la seva inspiració, fins i tot, no? Kant deia una altra cosa per això també, que és el contrapunt. Quan ell parlava, justament, que eren era el geni el que, amb el seu talent, imposava l'art les seves regles, I Valéry s'expressa en termes molt semblants també, no? En definitiva, se'ns ve dir que parlem de música, però en art, no? No tot val, segurament. La música, per exemple, doncs, és un llenguatge que és molt codificat. Aquesta seria una condició perquè puguem després aspirar a que hi hagi un procés de comunicació amb el que escolta. Però fins i tot a nivell de l'art, bueno, això el Ramiro ens ho podria explicar molt millor, no? Però en Gombrich parla, per exemple, que hi ha sempre, a la història de l'art, hi ha sempre una tensió permanent, no?, entre el que podríem anomenar norma i desviació, no?, entre el conjunt d'expectatives que té, si parlem de música, l'oient, i la sorpresa, no?, el fet que es produeixi quelcom inesperat, no?, que és on es genera, diguem, l'emoció, no?, però alhora, diguem-ne, és necessari que hi hagi un balanç perquè també pugui assegurar-se la comprensió per part del que escolta, no? I llavors hi ha una cosa també molt curiosa, gairebé paradoxal, perquè el que pot semblar un trencament avui passa a integrar-se després ja amb les normes o expectatives del demà. Claro, per exemple, si en algun moment parlem, doncs, per exemple, el famós urinari de Duchamp, que en el seu moment, doncs, podria ser trencador, ara aquestes expectatives ja comprenen aquesta possibilitat, per tant, automàticament deixa de ser-ho. Ja no és trencador, tampoc, i bueno, la meva opinió segueix sent lleig, per altra banda, perquè també hi ha qualitats, si parlem d'art, no?, que jo crec que tampoc podem oblidar, no? I la bellesa la definim com la definim, que és molt difícil, no? Però també és un valor, em sembla a mi, no? Que no podem menysprear, no? Bé, és un tema realment fascinant, no? Però que pels músics nosaltres fem servir pràcticament el lèxic molt similar als arquitectes, és a dir, de construir, no? Construir, equilibrar, mesurar bé, i això vol dir que ho fem dintre d'un marc en el qual ens posem uns límits, d'alguna manera, que són els que esperonen la imaginació i alhora poden aspirar a fer una obra que després pugui arribar i transcendir, diguem-ne, als oients, en aquest cas, no?, a les persones, diguem-ne, que després escolten, no?, escolten una sinfonia de Beethoven i ells ja saben, tenen un coneixement, no?, de la pròpia tradició, però que fa possible que aquesta tradició es agafi vida nova, no?, cara nova, cada vegada, diguem-ne, que en aquest cas l'obra es toca i es percep, no? I l'obra, a més a més, va evolucionant, és meravellós, no? És aquest punt d'equilibri, no? De balanç,
aquesta és la riquesa, no?, que també doncs, va evolucionant. Senyor Casablanques, un plaer, com sempre. Escolta, ens passaríem hores, però en aquest imperi el temps passa molt ràpid.
Que bé ho explica el Benet.
Sí, veritat?
Sí, Benet.
I tant.
Doncs només per acabar, però molt breument, Benet, sí que volia doncs, això parlar, perquè avui el nostre convidat és el David i vosaltres dos heu fet també doncs, moltes col·laboracions i doncs això, no?
Parlar bon dia, també. Benet.
Sí, és un plaer molt gran sempre estar amb vosaltres, escoltar-vos, sí, sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Benet, molt bon dia.
Benet,
bon dia a tothom, una abraçada.
Avui, avui té un...
Avui hi ha un concert,
avui
hi ha un concert el principal, sí.
Avui ens veurem,
sí,
Benet,
bueno,
el principal.
Estic una mica en capella, no?, com podríem
sí,
dir.
No?
Perquè doncs, hi ha aquesta magnífica iniciativa de Joventut Musicals i de l'Ajuntament de la ciutat, que jo agraeixo enormement, imagineu-se, no?, però que dona l'opció, diguem-ne, presentar doncs, una mica la meva obra, no?, doncs, al llarg d'aquest parell de temporades, no?, però sempre, a més, en diàleg amb gran música, no?, d'autors meravellosos, no?, que jo crec que pel públic també pot ser, diguem-ne, una experiència, espero que sigui així, molt engrescadora, no?, i avui tenim el primer concert amb uns músics excel·lents, i, bueno, el diàleg serà, imagineu-vos, amb Beethoven, no?, una obra, de tota manera, que és molt original, perquè és un trio, però en realitat és una adaptació que va fer el propi Beethoven d'una obra per a set músics. I jo realment recomanaria a tothom que no s'ho perdessin, perquè jo crec que serà un concert realment de gran nivell.
I
esteu tots convidats.
És el principal, oi?
Doncs moltes gràcies, Ramiro.
Sí, sí, ens hi veurem.
I resta d'amics.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres doncs, seguim en aquest imperi. Realment, digues, Montse, volies afegir
que,
alguna
sí,
cosa?
No, per afegir una dona, perquè estem... Que la Llur Senar diu una cosa que diu tu a la vida has de fer totes les precaucions possibles, que és la part, diguéssim, de constrenyes i de regles, i després saltar amb tot el teu impuls.
Jo estic d'acord amb això. A vegades necessitem, no?, també fer aquest salt al buit.
Primer pren-te, o sigui, coneix la tradició, documenta't, estudia
i tal. Si tens els fonaments, la base, no?
I després salta amb tot el teu ímpetu.
Clar, perquè després pots ser lliure, perquè ja tens, no?, doncs aquells fonaments.
Però quan més ho coneixes, menys pots saltar.
Sí, exacte, és el que anava a dir. És que justament...
Perquè és tan gran tot el que hi ha, que et vas tornant petit.
Justament
precisament això és el seu propòsit.
Ens posem una corda al coll, no? Perquè en el moment que estàs treballant sobre la tradició, tu ja has de vens tradició.
Exacte.
Encara que vulguis això que deia el Benet del Duchamp, no? És a dir, que de fet Duchamp va deixar de crear, es va dedicar als escacs.
Als escacs,
durant més de 50 anys.
Perfecte el que ha dit. No? Això que no és que esdevé... Ara ja no ens sorprèn, però ell va ser el primer. O sigui, com esdevé tradició una cosa que en el seu moment és trencador.
Esclar.
Sí, és posar els nous...
Tot l'art conceptual.
Això és la creació.
És l'urinari.
Però, en realitat, si ens ho mirem en perspectiva, els artistes sempre han trencat i no hi ha cosa més antiga que trencar.
No hi ha cosa més antiga que trencar, és boníssim.
És boníssim.
Aquest és el titular
del podcast
avui.
Parlo amb molts de sentit comú. És a dir, en el centre de la creació de l'artista... Algun dia parlarem de què vol dir ser artista, perquè...
Un altre dia, i vens. Digue'm el dia.
Això de parlar d'artistes amb aquesta cosa, un dia farem una...
Artistes som els tots.
Vam fer un especial, també, me'n recordo, d'artista i artesà i les diferents...
Una cosa, no hi ha cosa més antiga que trencar? La frase, una cosa més antiga que trencar? A mi la imatge que m'ha vingut és la de les coves d'Alta... Com es diguin?
Altamira.
Altamira.
Bueno, per exemple.
Que trencaven la paret per poder fer aquells dibuixos.
Laura, a mi, per mi, l'acte... més genuí.
Pintaven.
Per mi l'acte més genuí i més d'avantguarda que ha hagut mai a la història, ara em posaré una mica, perdoneu la pedanteria, però és la mà a la cova del prehistòric, no? De les cavernes. Aquella mà postada sobre la paret, em sembla que és l'acte artístic més brutal que hi ha hagut al llarg de la història. des d'aquesta perspectiva jo crec que no ha hagut un trencament com aquest. Amb la capacitat, força i virulència que algú possiblement sigui una dona.
Ara, t'escolto, segurament és una dona.
Possiblement sigui una dona, sí, senyor, perquè les dones...
Ells eren fora,
anaven a buscar.
Ells caçaven, també.
Verderi, recordo una cosa.
M'encanta la Verderi.
Les dones estàveu abans que nosaltres, eh? Això ningú ho ha dit encara. No, però no. Les dones ja hi éreu abans que nosaltres apareguéssim al món.
Nosaltres
això
qui som, els homes?
Però noves revisions han fet que segurament...
Sí, però perdona, aquest estampar sobre la pedra freda, em sembla que és l'acte per excel·lència.
Jo crec que suposo que això demostra la necessitat, no, que tenim com a humans de deixar constància, no, d'expressar-nos.
És la necessitat expressiva, que en el fons és l'essència de l'art, no? La necessitat íntima
de la humanitat, jo. Oi? Crec que el moment que ens expressem comencem a ser humans, no?
Totalment, sí. Totalment. Sí. Ramiro, que portes sempre molts apunts, no. I jo vull que comparteixis algunes d'aquestes anotacions.
Bueno, com ha dit el Benet, com a pintor també la pintura té unes normes superestrictes, perquè també és un llenguatge, diríem, convencional de representació de l'espai, i fem servir la llum, la composició, el color, el dibuix, tot això és implacable, eh? És que no et deixa...
Sí, no pots fer invents.
Et fumo unes castanyes, quan t'allunyes,
sí?
Et posa puesto, eh? Vull dir que la llibertat quan estàs treballant és una cosa que no existeix. Uh-huh. Mentalment, No és un problema. El problema
del Benet, és... Sí. Del Benet a mi m'ha agradat aquesta idea del geni. Jo pensava en Gaudí. Gaudí trenca amb totes les normes de l'arquitectura i quan veus les seves maquetes i veus les estructures de fils, aquí sí que trenca amb tot. És a dir...
Potser ara has donat també en el clau, no?, de que realment l'artista es converteix en geni quan aconsegueix aquest trencament.
De totes maneres, saps què penso jo? Que penso que l'artista no pretén trencar ni res, sinó que si s'escolta la seva pròpia ànima, ell fa el que el Gaudí li sortia, era molt religiós i li sortia, com que li agradaven aquestes formes orgàniques, va haver que trencar la forma de construcció i ho feia empíricament, d'aquella manera, amb els pesos.
Sí, amb els pesos.
Era una necessitat que la seva ànima li demanava. Llavors, amb el temps s'ha demostrat que era una genialitat, però tu creus que ell... No era tan conscient d'això.
No, jo crec que el geni no és conscient.
El que li venia de gust.
Ni tan sols hi ha una voluntat de dir, hola, bon dia, seré un geni.
No, sí que n'hi ha, Dalí.
Bueno, hi ha també els ególatres, no?
No, jo crec que Dalí era un geni i després ell es va recrear en el seu personatge.
De petit ja volia ser Napoleó. És el primer que diu...
Un gran tema, per què genis i muses? Gran tema, genis i muses. No et conem, no coneixem cap geni, tu.
No, però això que estan dient ells dos... No.
Quina geni coneixes tu?
Home, la Frida Kahlo.
Digue-la, la Frida
Kahlo. No, ara començaria a dir noms i no acabaríem. Començaria a dir noms i no acabaria.
No és veritat. I les pianistes, la Joao Pires...
Això que estàs dient de geni, pensava... No pensava.
Joao Pires és brutal.
Home, no.
Però que hem de dir geni, però no es diu geni.
Montserrat, no estan pensant...
Un moment, d'un en un, que si no... Avui estem molt desmadrats, a l'imperi, i a mi m'agrada...
Vull defensar, perquè això que estan
no
dient veritat, no estaven posant el gènere, no pensaven en gènere, ni home ni dona.
La Montse sempre em corregeix.
L'has posat tu. Montse, l'has posat tu.
Sou molt poc feminista, és l'únic feminista que tinc aquí. És el David que
faig el que puc. Això que estàs dient no és cert. Això que estàs dient no és cert i vull ser fidel al que estaven expressant ells.
Potser la ceramista, no? I escultora, l'Artemisia.
Jo sóc un geni, tu ets un geni.
No, jo no sóc un geni. Però el que està clar és que quan parlem de genis...
Un geni.
Exacte, aquí
no,
geni.
Montse, no. També
sort que el Viet ja ho ha...
El geni del Gaudí.
Junyent,
estimem. Ara, seriosament, la paraula geni, el 99,99% només s'aplica en masculí.
Bueno,
i en femení mai.
Greu,
va sobresortir, la Frida Kahlo és un dels grans noms, però la gènia Frida Kahlo, ho heu sentit igual que heu sentit el caganer, la Viu Sabadella.
Nosaltres el que fem ara és també a nodrir de prescripcions als nostres oients, perquè la ciutat bull d'activitats, i per això el que fem és saludar el Carles de la Rosa, regidor de Cultura. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Mira, avui envoltada d'artistes, de genis i gènies, que aquí, gènies, descobrint i reflexionant, com sempre, sobre l'art i la llibertat. I abans de començar a desgranar les activitats que no ens podem perdre, sempre ens agrada també, regidor, que comparteixi la seva opinió sobre el tema en qüestió.
És que us estàs escoltant no molta estona, però... Déu-n'hi-do, eh? A les conclusions que arribes. No sé, jo és que penso que la llibertat en la creació, evidentment, te la poses tu, depèn de, com a artista, depèn d'on vull està situat. És a dir, tu pots agafar des de la poètica d'Aristòtil i seguir-la, que està escrita al segle IV abans de Crist, i seguir-la a rajatabla amb conceptes com arts i mitats clàssiques, el tema com la ficció, la identificació i creure en ells. Pots definir-te com una persona que treballa sobre el producte i llavors hi ha uns manuals brutals per poder fer que l'espectador faci uns viatges i el producte funcioni perfectament. Pots voler fer coses amb mètrica i llavors automàticament centrar-te en la forma, perquè justament això et posa uns límits que aquí també hi ha com una mena de desafiament personal, no? Aconseguir que la forma i el contingut, doncs, o pots decidir ser absolutament lliure, passar absolutament de cànons i de qualsevol tipus de format i definir-te com una persona, en aquest sentit, lliure i iconoclasta, i inclús potser obrir nous llenguatges i nous camins, no? Depèn una mica d'on et vulguis posicionar, inclús dintre de la teva pròpia trajectòria, decidir que aquesta obra la faràs així o aquesta obra la faràs així. I penso que a vegades, doncs, gràcies justament a aquest tipus de persones que són més lliures, hem obert nous llenguatges i nous formats. No sé si algú ha vist algun espectacle de Bob Wilson, per exemple, que és un director nord-americà que, bueno, que en un moment determinat pot un espectacle seu podria durar 7 hores, no? Si tu entres en aquest joc, doncs hi entres i potser d'aquestes 7 hores hi havia coses que pràcticament eren imperceptibles, però bueno, justament aquí estava el joc. I penso que és una mica a gust personal, no? En aquest sentit, és una mica el que penso que un artista pot definir si la llibertat creativa l'assumeix a qualsevol preu o l'assenyeix a allò que està preestablert.
Doncs també ens ha agradat això, doncs, descobrir la seva opinió sobre el tema, i avui, com sempre, també, a banda de mirar els sincronitzats, quines són les activitats, les propostes que aquest cap de setmana sí o sí hauríem de tenir en compte.
Aquest cap de setmana tenim diverses coses, però com que sí que sempre anem amb el temps enganxat, avui tenim aquest concert que estava comentant ara de Manel Casamanca dintre del cicle de música de cambra organitzat per les bandes musicals i l'Ajuntament de Sabadell. Sabeu que Manet ara passarà a ser el compositor, no l'intèrpret, sinó el compositor resident durant dues temporades de Joventuts Musicals, i s'ha decidit que, bueno, pel propi autor per l'organització dels concerts, que hi haurà una primera part que serà Manet Casablanca i una segona part que serà d'un altre autor. Avui, en concret, tenim tota una primera part d'obra de Manet Casablanca i una segona part que serà de Beethoven, que començarà una mica un repertori amb l'altre, i això passa avui en el teatre principal a les 8 del vespre. Per tant, crec que és un bon moment que, connectat amb tot el que s'ha fet sobre la presentació dels seus llibres i les explicacions que justament el teatre que tenim avui aquí amb vosaltres com a convidat ens va obrir molt els ulls i la llum també sobre la manera de l'univers de Manet, penso que és una molt gran oportunitat per acostar-nos amb un dels nostres compositors més internacionals a la ciutat. Després també tenim la Di, que torna a Castellera
per acomiadar-se ja, doncs, en aquesta temporada. Sí.
Com tota la faràndula, que ens conviurà, doncs, per exemple, amb Els Descendents, que encara continua el Teatre Sant Vicenç, doncs, sent un absolut èxit. Però aquest cap de setmana també tenim, dintre del que són les arts escèniques, en el Teatre Principal, una companyia que ens arriba a les 18 hores del diumenge, que en aquest cas és la companyia EIA, que ens porta un espectacle que es diu Nuye, que justament ara les entrades les podem trobar al 50% de descompte, i és un espectacle de circ multidisciplinar que ens porta, si ho busca el teaser, un espectacle absolutament seductor, que crec que hauríem d'anar a veure. A més, no és molt habitual poder anar a veure circ contemporani a l'Estruc, perdó, a l'Estruc en el principal, que no sigui, vull dir, fora de l'Estruc, i crec que és una experiència molt, molt interessant i que no ens podem perdre. Hi ha, evidentment, moltes altres coses. Aquest cap de setmana s'ha de dir que és un cap de setmana molt més relaxat que l'anterior, va ser molt
frenètic.
Sí, frenètic és la paraula, exactament. Tothom que va poder tenir absolutament de tot. Després també tenim espectacles de teatre, doncs Araura, Casa Pere Quarta i altres temes, però sobretot aquest seria el que segurament destacaria per damunt.
Doncs moltíssimes gràcies, regidor de Cultura. I abans d'acomiadar-lo, la Laura Calçada, em sembla que volia també conversar amb vostè.
Encantada de saludar-lo, senyor regidor de Cultura.
És el meu jefe, cuida-me molt bé, que m'estimo molt, Laura, no et passis gens, que estigui aquí com una lleona.
El que volia dir és, a tenor d'aquestes recomanacions que ens estaves fent, jo pensava, que bonic seria que cada cop, i clar, com que és el meu món, jo visc tot el dia envoltada d'art i cultura, perquè és on jo poso el focus, no l'estic posant a les guerres que hi ha per molts llocs del planeta. Però crec que m'agradaria pensar que anem cap aquí, cada cop més gent, més éssers humans, podent gaudir els seus dies de tots aquests espectacles culturals, perquè vol dir que la societat va cap allà, que tot es mecanitza més i, per tant, els humans podem dedicar-nos a això, a crear, que no té, com molt bé s'ha dit, m'ha agradat molt aquesta frase també, no? La llibertat no, quan estàs treballant, no existeix, que és cert. Nosaltres crearem, però també digueu, direm, i això és un peix que es va retroalimentant.
Carles, hem fitxat a la Laura per la setmana del llibre, eh? Ja la tenim a dos quarts de cinc, com una hora rara, però ja l'hem...
Carles, un artista més que has d'aguantar, però com que segur que t'agrada molt aguantar-nos, ho faràs amb molt de gust.
La setmana, dues setmanes del llibre, ja ve.
Sí. Som-hi.
Es va allargant. Doncs moltíssimes gràcies, regidor. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a vosaltres. Fins ara.
Fins ara. Doncs veurem, Laura. Jo espero que també sigui el futur així més utòpic, que no distòpic.
S'ha entès una mica, no? Arribada. Sí. El que volia dir.
Sí, que si la intel·ligència artificial ens ha de fer la vida més fàcil, doncs benvinguda.
Endavant.
Ara jo tinc els meus recels, la veritat, també. Esperem que els humans posem la nostra ètica, no? També per posar límits, també, a aquesta tecnologia. David, aprofitant que avui també ets el convidat d'aquesta cadira sorpresa, explica'ns, comparteix també reptes que tens.
Aquesta cadira sorpresa em sento així una miqueta com afalagat aquí.
Ets un convidat especial.
És una cadira màgica.
Sí.
Que et fa... Doncs tinc un projecte immediat, que és justament la setmana que ve, presento un disc a Sabadell. I és una cosa que em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada que tinc cinc discos gravats, i és la primera vegada que faig cinc discos gravats de piano sol. I és la primera vegada que fem la presentació a Sabadell. Per tant, em sento...
Ja tocava.
Em sento privilegiat.
Era un deute pendent,
La meva imada ciutat.
Molt bé, David, i quina música és?
Que m'acull la ciutat de Sabadell.
I ho presentarem en roda de premsa, vull dir que
t'estem fent
una primícia.
Em feu sentir músic i tot, artista em feu sentir.
Home, que ho ets. Molt bé. Ens fas disfrutar de la música. Escolta'm, quins músics toques, David?
Pere Casas.
No, toco, faig una presentació d'un monogràfic, un compositor que ens va deixar.
Ah, el Pere Casas.
Sí, un compositor que per mi em sembla que és excel·lent, que és el Pere Casas, que és un compositor terrassenc, però va viure, va estar molts anys vinculat a la ciutat de Sabadell.
Aquest pro.
Era
de Terrassa, però, volguem dir. No patiu,
l'està Jordina.
Escolta, Jordina, la meva...
És terrassenca.
És terrassenca.
Ara us he de confessar una cosa. Barderi, la meva primera nòvia era de Terrassa.
No passa res.
Clar, no passa res. Nosaltres els sabadellencs, Sabadell és ciutat acollidora.
Terrassa és una ciutat preciosa.
Terrassa, és una ciutat molt important, va donar feina a mon pare a Ràdio Terrassa. A Ràdio Sabadell no li van donar...
Terrassa, sisplau, no em toqueu a Terrassa.
A mi m'agrada molt Terrassa.
Visca Terrassa.
No em toqueu a Terrassa. No. Llavors, el dissabte es farà la presentació del disc, parlant d'aquest disc, i sobretot les meves motivacions internes, perquè m'ha dut a fer aquest projecte. No?
I què és el que t'ha dut
a fer aquest projecte? Era una persona molt propera a mi, era una persona que sempre... jo crec que ho vaig explicar fa un parell de setmanes. Va ser una...
Per la gent que ens visita avui a l'Imperi.
Per mi penso que va ser un artista original i que jo vaig tenir la necessitat de... els dos vam tenir la necessitat de fer un disc on quedés palès aquesta obra. Ell va morir l'any passat i llavors, em queda aquesta mena d'encàrrec íntim d'haver fet aquest disc, que em sembla que és com una mena d'ofrena, no només a ell, sinó també aprofito per donar mostres de generositat per tota la gent que ha estat al darrere d'aquest projecte i un agraïment també a la ciutat de Sabadell, perquè ell m'ha donat també des de l'Ajuntament la possibilitat de fer aquesta mena de programa d'actes que serà el dimarts en roda de premsa i llavors divendres a la presentació oficial al principal.
A quina hora?
A les 8.
A les 8.
Divendres.
Doncs serà també un regal de trobada. Nosaltres anem tancant a l'Imperi.
No, falten 6 minuts i volem...
Però ens hem de fer la foto de grup, arriben els companys informatius, m'agrada sortir amb tranquil·litat.
Proposo un tema per un altre dia, que seria perquè hi ha tan poca presència de les dones en el món de l'art.
Ai, gràcies, que
hi haurà una discussió bastant gran, perquè jo no penso que sigui per culpa del masclisme.
No, és per culpa de l'estructura social.
Clar,
clar.
Esclar. És normal que no n'hi hagin, perquè tot el món de l'art va estar fet per homes durant... Si agafem l'art occidental...
El món de l'art, i jo diria
mil anys,
que...
No?
El món en general.
Sí, sí. Ramiro, lamentablement, sort que afortunadament això va canviant.
Totalment, perquè ara amb l'art contemporani crec que la presència de la dona està totalment normalitzat, absolutament.
Sí. El futur és de les dones.
Però què és on poses l'ull? Jo ja estic ple de dones,
i
que
tant.
Van ser silenciades i ara les tornem a agafar.
Laura, sí. Moltes sí. vegades eren epígones, sí. També.
Efectivament. No era Félix
no
Mendelssohn?
Eren grans...
No
creadores.
La Fanny Mendelssohn, la Fanny.
Perquè no tenien...
Era la germana. Einstein, Mileva Maharik, que era la dona d'Einstein.
Però no busquem dones excepció. Parlo amb una naturalitat. Pim-pam, pim-pam. Acabem fent...
Tens un feminisme que no és el meu, Barderi.
No, no és el teu. Perquè,
no, no és el meu.
Perquè tu, per exemple, veus que van citant un home, i no hi ha cap dona i dius, cuidado,
no,
és fort,
tu l'has citat i està... I...
És fort, això, que encara no tenim molts referents.
Vosaltres dos, vinga, cita dones.
No n'hi ha de referents, perquè en el món de la pintura hi havia molt poques dones pintant.
No és veritat. No. Remedios Varó, per exemple, ara se m'acudeix.
Bueno, sí, la Remedios Varó era molt bona.
Sí que n'hi ha, però moltes quan... No, però quan la dona deia, el meu germà és pintor, recordo l'Smith, per exemple, que estava allà al Museu d'Art de Cerdanyola, la seva germana era boníssima, però al final se li va dir, no...
O la germana de Mozart.
No pintis, i algunes cosetes amb una carteta...
Anem.
Però no han sortit, perquè a casa seva li deien tu t'has de casar i fes altres coses.
Per tant, és el que dic a la Montse, no són dones d'excepció, hi són i ara les estem veient, i han estat sempre.
Ara em poso estupenda, com a membre del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona, que hem rescatat moltíssimes filòsofes, des de pitagòriques, del present, a tot arreu. Què passa quan diem, aquí teniu 5.000 filòsofes, senyores i senyors, diuen, són menors.
Diuen això.
Són autores menors. Hannah Arendt, fins fa 5
Qui
dies...
Qui diu que són menors? Jo vaig i li trenco un braç a aquest senyor.
Oh, de planeta Tierra, hola! No, vull dir que...
No, és que no, el
Hannah
que passa
Arendt,
que...
Sí, Hannah Arendt, sí, sí. fins
no és que
ara...
siguin menors, però segurament n'hi ha moltes que tenen menys obra,
però
perquè
Hannah
la societat Arendt, no les ha permès.
Hannah Arendt deien que era la deixeble de Heidegger, però Hannah Arendt té una entitat pròpia.
Però nosaltres direm
però,
una altra
qui
cosa.
Qui ho ha fet, això? Fina Virulés, reque, reivindicant. Quan fèiem el primer seminari de Hannah Arendt que vam fer a la Universitat de Barcelona, érem 5 persones. 5 persones. Ara ja no.
En aquest estudi som 1, 2, 3, 4 dones i 2 homes.
Dos homes que són...
No, i afortunadament doncs, s'està fent aquesta tasca de visibilitzar-les, de reivindicar-les, de treure-les de l'oblit. En parlarem. Serà un tema interessant. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Vinga. Vaig ser pastora
de prats verds. El matí de Ràdio Sabadell.